El 9 de novembre es commemora el Dia Mundial de l'Adopció i a Cugat Media ens interessem sobre aquesta qüestió i, en paral·lel, també sobre els acolliments. Per això parlem amb el director de l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció, el senyor Josep Maria Forner. Molt bon dia, senyor Forner.
Hola, molt bon dia.
Adoptar i acollir són coses diferents, però sovint la gent les confon. Quina diferència hi ha entre una i l'altra?
Pregunta interessantíssima i, a més, fonamental, perquè, sí, mira, l'acolliment és quan la tutela, o sigui, sobre la protecció de l'infant, hi ha dues mesures, diguéssim, jurídiques, que és la tutela i la guarda d'aquest infant. Quan la tutela i la guarda de l'infant recau, quan la tutela de l'infant recau en l'administració, només pot haver-hi acolliment. Llavors pots encarregar a una família que en tingui la guarda, però la tutela la continua tenint l'administració, la Generalitat en aquest cas. La tutela pot venir per dues vies, quan hi ha menors que venen sense referent familiar, aleshores tens aquesta tutela per part de l'administració, són bàsicament els migrants, i quan hi ha producte d'un desemparament, el gran gruix és, en aquest cas és quan hi ha una situació familiar que es considera de risc, que no permet el creixement i posa en perill a l'infant, llavors hi ha un desemparament, llavors això genera una tutela per part de l'administració. Mentre es manté la tutela, ja només pot haver-hi acolliment. L'adopció és quan llavors hi ha tutela i guarda, és a dir, quan és com una família que té un fill biològic i aleshores aquest fill en tens tu la tutela i en tens tu la guarda. Doncs l'adopció passa el mateix, és adquireixes aquesta tutela i guarda a partir d'un infant que segurament que venia tutelat per l'administració. En resum, en el cas de l'acolliment sempre hi ha la presència encara d'una família biològica i en el cas de l'adopció desapareix aquesta família biològica per adquirir la família adoptant la tutela i la guarda.
I de l'acolliment mai es pot passar a l'adopció? Són vies que no s'uneixen en cap moment?
Es poden unir, però són vies diferents. És a dir, es poden unir a través de canviar, com se'n diu, la mesura de l'acolliment per un acolliment preadoptiu, és a dir, que acabi desembocant en una adopció, o bé que hi hagi una petició per part de la família acollidora i aleshores es consideri que la mesura s'ha de canviar. Però sempre hi ha d'haver un canvi aleshores de mesura per part dels responsables de la Direcció General de la Infància i l'Adolescència, la DGAIA, que és qui dicta les mesures en aquest sentit. Lo normal és que quan hi ha un acolliment hi hagi la possibilitat de retorn a la família biològica, perquè es considera que això és el més adient. No? I la família, diguéssim, acollidora el que fa és una guarda mentre, diguéssim, es treballa amb la família biològica per poder fer el retorn. Es pot ser, però la idea de poder tornar amb la família biològica primer el tema de l'acolliment.
Recentment, el Departament de Drets Socials ha engegat una campanya que té per objectiu, de fet, aconseguir més famílies d'acollida. És més difícil trobar famílies per acollir que per adoptar?
Sí, perquè els números canten en això. És a dir, tenim unes sol·licituds de famílies adoptants molt elevada, que no hi podem donar resposta ni per la via de l'adopció nacional ni internacional, que són les dues vies que hi ha de l'adopció, i aleshores hi ha una llista, diguéssim, molt gran, i en canvi tenim molts infants tutelats per l'administració i joves que podrien anar a Sant en centres, perquè quan estan tutelats per l'administració hi ha tres possibilitats. O bé família extensa, és a dir, si hi haguessin al cas uns avis, uns tiets que se'n podien fer càrrec, però això si són ni són, i si no hi són, no hi són, vull dir, aquí no hi ha més. Llavors hi ha les altres dues que són la del centre o bé la de la família acollidora. I en aquest cas tenim molts més infants que estan en centres que famílies acollidores. Aproximadament tindríem uns 2.000 infants en centres que podrien anar en famílies acollidores.
perquè s'entén que a Catalunya, per exemple, l'adopció seria l'últim pas, és a dir, quan ja no hi ha res a fer, no?
No, no necessàriament, és a dir, també la família s'ofereix amb perspectives diferents, és a dir, l'oferiment de la família per ser acollidora és de molta consciència de que s'està treballant amb la família biològica i això manté un règim de visites, etcètera, etcètera. En canvi, la família adoptant no vol fer-se, diguéssim, vol tenir l'infant o el jove tutelat i, per tant, sense cap mena de relació amb la família biològica. Hi ha una fórmula, que és la fórmula que ara posarem en marxa, que està definida legalment, però no la tenim en marxa molts pocs llocs estan, però la posem nosaltres en marxa d'aquí a final d'any, que és l'adopció oberta, que és tu tenir la tutela, tu tenir la guarda, però acceptant que hi hagi algun tipus de relació amb la família biològica. Estem mirant, diguéssim, fórmules per poder donar sortida als infants i als joves que estan acollits i, com molt bé has dit tu ara, estem en aquesta campanya perquè si en els centres es treballa molt bé, sí que és veritat que coincidim de que un entorn familiar que ofereix una família acollidora doncs és més òptim perquè l'infant i els joves puguin desenvolupar en la seva plenitud, no? I per això estem en aquesta campanya d'intensificació que agraïm també poder en aquest espai doncs, fer-ne com a mínim una pinzellada i de dir doncs, que qui estigui interessat a poder rebre informació, perquè el primer pas és rebre informació doncs, que s'adreci a l'Institut Català de l'Acolliment i Adopció, a la web, a qualsevol manera, amb un correu genèric, i aleshores l'atendrem, l'informarem.
Les adopcions les gestionen també des de l'administració pública, Catalunya i l'Estat. Només es pot adoptar a través de l'administració?
Sí. Bueno, pensa que això és molt important que hi hagin garanties absolutes, és a dir, i per tant doncs, hi ha d'haver-hi, primera, una idoneïtat per part de la família adoptant i l'altra és una traçabilitat i una garantia i un acoblament que doni garanties de que l'adopció es fa correctament i amb tots els processos. Tant sigui l'adopció nacional com l'adopció internacional. La nacional, doncs, en tot el procés nosaltres som que garant i en la internacional, doncs, intervenen algunes entitats que se'n diuen les ECAI, que també ajuden perquè la relació amb el país d'origen, aquells infants no són responsabilitat nostra. Els infants adoptats nacional són tutelats per l'administració i, per tant, són responsabilitat nostra. En canvi, en l'internacional no. Hi ha una mediació, però també hi ha d'haver una garantia de que es fa tot correctament i amb el màxim d'encert. No? Llavors, això ho donem nosaltres com a administració, en aquest cas l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció.
Però existeixen les agències privades d'adopcions. No sé si és l'organisme aquest que m'estava comentant vostè o seria una altra cosa.
No, són aquestes agències privades, són aquests organismes, però han de ser autoritzats per part nostra i reconeguts prèvia a l'autorització per part nostra, reconeguts en el país d'origen. Llavors el que fan és l'acompanyament en les famílies en relació amb el país, que alguns països també mantenen, diguéssim, la possibilitat de fer el que se'n diu protocol públic, és a dir, poder fer una petició directament a l'administració del país, però també cal, en aquest cas sense la mediació de l'agència, també cal l'acord, el treball coordinat amb nosaltres.
I amb quantes agències d'aquest caràcter privat treballa la Generalitat i tenen aquest ok de poden treballar amb totes les garanties?
Mira, en tenim 11, però perquè s'especialitzen en països determinats, perquè no qualsevol agència pot anar en qualsevol país, i llavors, a més, el país l'ha de reconèixer, també. Primer nosaltres l'hem d'acreditar, el país l'ha de reconèixer, que no ho faci no hi ha acreditació, això està clar, eh? No hi ha acreditació per part nostra. Tenim 11 en la Generalitat, diguéssim, reconegudes, però això està obert a la petició que ens puguin fer, el concurs que ens puguin demanar, si és que s'escau, eh? d'alguna nova entitat.
Em deia que són 11 agències que estan caracteritzades, no?, en diferents països, que treballen, suposo que cada agència en un país diferent o potser alguna en més d'un. Quins serien els països amb els quals llavors treballa vostè, la Generalitat, més per poder fer adopcions internacionals?
Per fer adopcions internacionals treballem en diferents països. Cal dir que la davallada gran que s'ha produït des del 2012 fins ara és perquè els tres grans països que, diguéssim, més proveïen d'infants, que eren la Xina, la Rússia i Etiòpia, doncs per raons diferents han tancat aquesta relació, i en aquest moment hi ha països com Vietnam, alguns d'Àfrica com Costa d'Ivori i Senegal. Senegal l'hem obert fa poquet, i a les zones de Sud-amèrica també n'hi ha, que són Colòmbia, Bolívia, Perú. Colòmbia potser és dels països que més. I a part de tota aquesta adopció internacional, hi ha l'adopció nacional, d'infants que estan tutelats, que hi ha hagut renúncies o així.
I llavors, és més fàcil adoptar una criatura de fora del país, una criatura d'un país internacional, que una criatura d'aquí?
No, més o menys. El període de temps que hi ha, més o menys, és una mitjana de 4 a 5 anys des que se sol·licita, i més o menys són temps bastant semblants. Sí que és veritat que això també té una fluctuació, perquè l'adopció nacional també ha baixat per una qüestió de menors infants susceptibles de ser adoptats, perquè ja no arriben, diguéssim, al naixement i a la renúncia posterior, que és la principal via, la principal via per tenir, diguéssim, infants tutelats orientats a l'adopció.
Ara em deia, no?, que triga aquest procés uns 4 o 5 anys. I com és aquest procés? Què és el que una família, si vol ser família adoptant, ha de fer? A part d'informar-se, que és el primer pas, que ja ho deia abans vostè.
El primer pas és informar-se, després és formar-se per entrar en un procés valoratiu que acabarà en una acreditació. I aquesta acreditació el que et dona, diguéssim, és aquesta, diguéssim, capacitat per poder-ho fer. Llavors això va a parar amb unes llistes en les que no hi ha condicionants ni de gènere, ni de tipus de família, etcètera. No hi ha cap condicionant en aquest sentit, ni econòmic, perquè hi ha la idea de que es pot, diguéssim, compensar amb ajuts, d'alguna forma. Sí que hi ha d'haver-hi algunes condicionants de salut. Econòmic només seria si no hi ha la possibilitat de donar garanties de seguretat i de mínima, diguéssim, benestar per part del l'infant. Bueno, un cop aconseguit aquesta acreditació, llavors vas a parar unes llistes d'espera i mirada, diguéssim, d'estudi d'acoplament entre el perfil del sol·licitat. Per exemple, doncs, si hi ha necessitats especials, el procés s'escurça moltíssim. Si tu acceptes una adopció d'un infant amb necessitats especials, això s'escurça molt. Si no, doncs, clar, això ho defineixes en el moment que fas les peticions. I aleshores, doncs, és anar esperant, no? Sí que és veritat que l'entrada de famílies per poder-se acreditar va amb una proporció que és que no pot ser més de 3 vegades el nombre de famílies acreditades en espera que el nombre d'infants adoptats l'any anterior, i aleshores això fa que moltes vegades l'espera des de que tu busques la informació fins que acaba sent acreditat, doncs s'allarga molt, s'allarga molt. Els 4 o 5 anys és quan d'alguna forma ja ets acreditat, i aleshores comences tots els passos.
O sigui, els 4 o 5 anys no és fins que tens la criatura, vol dir?
Bé, sí, des de que ja ets acreditat.
Val.
perquè ho dic perquè hi haurà alguna família que segurament que ens dirà si ens escolta, que ens escolta, que ens dirà que ja porta més temps esperant. Per què? Perquè hi ha una bossa molt important de sol·licitants que triguen temps a poder-se acreditar.
És a dir, els 4 o 5 anys no compta l'acreditació, que és un pas previ que s'ha de fer.
Exacte.
Que potser és llarga, també.
Exacte. Sí,
d'acord.
Sí, Marc.
Val. I llavors, quins requisits, ara em deia que no són gaire, gaire alts, és a dir, que no miren raó de sexe, ni de raça, òbviament, ni qüestions econòmiques, i el tipus de famílies, és a dir, hi ha, per exemple, un topall d'edat, perquè amb l'acolliment sí que veiem gent molt gran que vol ser acollidora, en canvi no hi veiem gent jove, en canvi amb les adopcions suposo que és al revés, que veiem gent més jove que sol·licita, no gent tan gran, però hi ha un topall fins i tot d'edat?
Sí, la diferència, hi ha una qüestió de salut, que ja això és important, és a dir, si hi ha algun horitzó d'una esperança de vida curta o molt curta, doncs això també és un limitant que no permet, diguéssim, d'acreditació. Lògicament, quan algú adopta, això és fonamental, eh? L'adopció és satisfer un desig de ser pares, però també és veritat que l'objectiu primordial és que tu t'ofereixes per cobrir unes necessitats de l'infant. L'infant no és un objecte perquè satisfaci el meu desig. Llavors, si tu tens una esperança de vida o hi ha una persona amb una esperança de vida molt curta, no cobriràs les necessitats de l'infant, i això és un condicionant. Si no hi ha uns ingressos mínims que garanteixin una estabilitat que permeten donar resposta a les necessitats de l'infant, doncs també, això, tot i que no vol dir que el llistó estigui baix, perquè econòmicament. Llavors, això és, i després també hi ha d'haver una diferència d'edat entre la persona que adopta i l'infant adoptat, que són aquests 20 anys que han de ser-hi, més o menys, i aleshores, perquè si no, quan tu faràs de pare, ja i sigui adolescent, doncs aleshores hi hauria un decalatge molt gran, no? Perquè es considera que psicològicament no estàs cobrint les necessitats, diguéssim, que l'infant té.
I quin tipus de famílies?
Perdó, t'he dit, 20 anys com 40 anys, perdó, t'he dit.
I quin tipus de famílies són les que s'interessen per les adopcions? Quin tipus de famílies venen?
Quin tipus de famílies venen? És molt heterogeni, eh? Són famílies homosexuals, n'hi ha un gruix molt important, potser més d'homes que de dones, perquè la gestació en el cas dels homes no hi és i en el cas de les dones potser hi és més, però també hi és en aquest sentit, o no poden tenir fills biològicament, això, famílies monoparentals o monomarentals també n'hi ha bastants aquí, o famílies que senzillament fan una opció d'adoptar algú perquè doncs tenen molt clar la consciència de que hi ha un infant, que les seves necessitats quedaran molt més ben cobertes a casa que no pas a fora, no? I aleshores jo diria que són aquests perfils, no? de que t'acabo d'enumerar una mica, els que principalment nodreixen les peticions d'adopció.
És més difícil trobar famílies que ja tenen fills biològics?
No, perquè hi ha famílies que tenen molt clara que és aquesta consciència de servei i de cobrir necessitats d'un infant que està en un entorn que la seva adopció doncs facilitarà. Això és especialment significatiu en l'acolliment, és a dir, l'acolliment, aquestes famílies tenen, diguéssim, aquesta consciència plena de tenir a l'entorn familiar propi, doncs aquesta acollida, aquest infant o jove que estava residint en un centre, i el gruix més important, jo te diria, que són famílies que tenen fills biològics i, per tant, doncs fan aquesta funció de pares i germans, d'alguna manera.
Clar. Quantes adopcions es tanquen cada any? Deien que hi havia més llista d'espera que possibilitats d'adopcions, no?
Adopcions, hem baixat moltíssim des del 2012, que potser és un dels pics més elevats, que havíem estat sobre els 1.500 a nivell internacional i sobre els 150 a nivell nacional. I ara, en aquest moment, l'any passat van ser 37 a nivell internacional i 60 a nivell nacional. d'adopcions. S'ha baixat molt perquè a nivell internacional doncs, hi ha hagut aquests països que han deixat de tenir, diguéssim, oferir aquestes possibilitats, Rússia, Xina i Etiòpia principalment, però també perquè doncs, hi ha hagut uns acords a nivell internacional que donen garanties als processos i que doncs, hi ha alguns països que també se n'estenen. I a nivell nacional doncs, també hi ha hagut una baixada per raons diferents, però hi ha infants, menys infants, que neixen amb renúncia afegida.
Per què han tancat relacions amb Xina, Rússia i Etiòpia, com comentava?
És que ells han tancat ja.
Ells
han tancat la Xina per bàsicament pel canvi de política del fill únic, que ara se n'adonen del disbarat enorme que van fer amb el tema de que els hi falten nenes, perquè clar, allò es provocava que hi havia moltes més nenes en adopció, que això és ara canviat i més ha baixat la natalitat. Rússia, per les pitjors condicions que també van anar donant, i aleshores la situació de guerra, etcètera, etcètera, i Etiòpia també per la inestabilitat, diguéssim, del país. Eren aquests uns dels més grans, els que donarien pràcticament un 80% d'aquesta adopció internacional, no dic que fossin els únics, ni molt menys. I després també cal veure, per exemple, doncs, que en el cas de la Índia o la Xina hi ha una emergència d'una classe mitjana que fa que bona part de l'adopció dels infants que estiguin en adopció vagin a parar a l'adopció nacional d'ells, no?
Val. Han canviat diferents qüestions, com comentava. No sé si Sant Cugat aquestes dades són similars a l'hora de fer peticions d'adopcions. És una ciutat dintre de Catalunya que sigui particularment oberta a aquestes situacions?
No vull ara desenganyar-te de dir no, si Sant Cugat és especial. No, en general els números que manegem a Catalunya són bastant homogenis, és a dir, més enllà de si és una zona rural, és una zona urbana, si és un perfil amb uns ingressos superiors o no, no, et diria que són xifres bastant homogènies tant de l'acolliment com de l'adopció. Aquí sí que és important que l'acolliment també sigui s'està extensiu perquè la demanda de joves i infants territorialment doncs fa falta que hi sigui. Per tant, si en aquest sentit podem fer una apel·lació a Sant Cugat a interessar-se pel tema de l'acolliment, doncs seria molt, molt interessant.
Perfecte, doncs hem parlat sobre adopcions, acolliments, amb el director de l'Institut Català de l'Acolliment i d'Adopció de Catalunya, el senyor Josep Maria Forner. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
A vosaltres, Mari, gràcies per la bona feina, i qualsevol família que estigui interessada en fer acolliment, sisplau, que ens ho demani, que ens faci arribar, que ens posarem en contacte per informar el que hi creguin.